Després d'un seguit de programes especials dedicats a aquest temps de Nadal, tornem ara als programes, podríem dir, habituals de missatge en una ampolla. Esperem que aquests dies de festes de Nadal hagin servit no només per carregar les piles des del punt de vista vacacional, per aquelles persones que hagin pogut descansar. D'altres potser han tingut més feina que mai, però d'alguna forma potser hi ha molta gent que ha fet vacances. En tots dos casos, tant si hem fet vacances com si no, el que sí és important d'aquestes festes, sobretot pels cristians, és que ens hagin servit per carregar també piles a nivell espiritual.
I desitgem tornar a la normalitat també en els programes del Missatge en una ampolla. Ja sabeu que durant uns temps vam tenir aquests programes especials. Ara continuem amb els programes habituals. Això sí, esperem que us segueixin interessant tant com abans.
Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Benvinguts, amics, amigues, a una nova edició del Missatge en una ampolla. Com sempre, música i paraula en forma de missatge, preparat per tots vosaltres per poder compartir des d'aquesta visió humanista, cristiana i progressista. Estem aquí, com sempre, el David Siscar i jo mateix, el Miquel Albert Soler, i ens acompanya també, com sempre, el Mario Ramírez a les vies de so, perquè tot això soni molt bé. I tenim, doncs, ja una sèrie de coses preparades, com també agraïments als nostres oients, oi que sí, David?
Exacte. Bona nit, Miquel Albert, bona nit a tots els que ens escolteu i ens feu companyia setmana rere setmana. Doncs, efectivament, volem agrair que pensin en nosaltres especialment dues persones, la Montse de Lliçà de Vall, la Montse Grau, que s'ha recordat de nosaltres aquestes vacances.
Moltes gràcies, Montse.
I mossèn Eduard, que sempre, sempre, sempre ens porta novetats musicals molt interessants i que li agraïm molt i que, bé, les anirem compartint amb tots vosaltres.
Moltes gràcies també, mossèn Eduard.
Doncs, si us sembla, comencem amb música, en aquest cas, amb un dels temes que també podeu escoltar a la radiofórmula de Ràdio Estel. És una novetat de Sopa de Cabra, ja la vam escoltar en el programa, però com que ens agrada la lletra, doncs volem tornar-la a escoltar amb tots vosaltres. Es tracta del darrer senzill, Cercles. Escoltem-lo amb Sopa de Cabra.
Els camins són plens de passes sense nom. Ningú sap d'on venen ni allà on van. El mar arrossega un nou vaixell a port. L'horitzó s'acosta, el pot salvar. Pots passar pel món plorant. Pots fer un pas cap endavant. Res no és mai per sempre, es pot canviar. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cicle que l'amor. Cors són plens d'estels que escapen. Sovint l'amor i l'odi són germans. Com un crit recorre el vent la misses. Les paraules volen el seu pas. Pots quedar-te aquí esperant, pots seguir també lluitant. Sempre els fills dels homes van canviant. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cicle que l'amor va renovant. Pots quedar-te aquí esperant, pots passar pel món plorant, però res no és per sempre. Els fills dels homes van cantant. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cicle que l'amor va renovant.
És curiós constatar com tot allò que té a veure amb els diners ho maneguem molt al nostre propi interès. D'aquí aquí ens sembla que tenim tot el dret quan paguem alguna cosa. D'aquí aquí diem pagar en Sant Pere Canta i això ens dona dret a demanar qualsevol cosa si paguem. I d'aquí aquí diem bé, com que això és de franc, no té massa importància. En realitat, totes aquestes postures venen donades per quan es don tota la importància a la part material d'un fet i, sobretot, als diners. Però no tots són els diners. Evidentment que, tal com ens han muntat aquesta societat, els diners són necessaris, però malament si donem només importància a l'aspecte econòmic i prou.
Què creieu que passaria si anéssim a fer-nos un vestit a mida i li diguéssim al modista o a la modista que volem un camal del pantaló llarg i l'altre curt, que el volem dues talles més gran del que ens correspon, tot negre, i amb una màniga, només una, de color groc? Potser algú ens el faria, potser sí, però el més probable és que ningú volgués posar el seu nom de dissenyador a aquesta peça tan estrambòtica, ni que li asseguréssim que li pagaríem molt bé. Hi ha professionals que estimen la seva feina, com per no voler fer un nyap per més ben pagat que estigui. A què ve tot això? Doncs a que sovinteja la gent que pensa que pagant Sant Pere canta, com deia el Miquel Albert. Dos exemples que hem trobat fa poc en l'entorn escolar. Els pares que diuen que no els sembla bé que el mestre posi deures als seus fills perquè els facin a casa. El mestre justifica que al noi o noia li cal treballar els continguts fets a classe i els pares que responen als deures a l'escola, que a casa prou feina tenim. A més, per això paguem una bona escola. Pagar una bona escola justifica indicar al professor com ha de fer la seva feina? I en el mateix entorn educatiu veiem un altre cas. Els pares d'un noi, fet i dret, que estudia batxillerat, que van a veure el tutor perquè el seu fill ha suspès. El tutor els explica que l'alumne no s'ha esforçat prou i no ha aprovat per manca d'estudi. I els pares, de nou, argumenten. Com pot ser que suspengui amb el que ens costen els estudis en aquesta escola? De nou, sembla que els diners ho puguin tot. Aquesta situació es repeteix en altres entorns, però sembla especialment irresponsable en l'entorn educatiu i demostra que aquests pares valoren l'escola pel preu, més que no pas pel projecte educatiu I això lliga amb la idea massa estesa que el que no costa diners no val res. Creieu que pagar ens dona dret a exigir que els professionals facin malament la seva feina?
I aquesta és la música de Klaas P. Jambord, que ens ha arribat avui el missatge en una ampolla amb aquesta cançó, All My Life.
Maria ens parla.
Estimeu Maria, feu-la estimar. Ella ho ha fet tot entre nosaltres.
Tornem a les paraules de Maria, en aquest cas el missatge de Nadal, que és un missatge molt senzill, com són habitualment els missatges de Maria de Medjugorje. Missatge senzill, però molt clar i molt net, i amb dues idees molt particulars que expressa a través d'aquestes poques paraules. D'una banda, ella ens demana que no només que desitgem la pau o que vulguem la pau o que treballem per la pau, sinó que siguem pau. Aquí ve la importància de la nostra manera de ser. No només del que diem, ni només del que fem, sinó d'allò que realment som. La pau ha d'estar en el nostre esperit, ha d'estar amb nosaltres, ha d'estar en el fons de totes les nostres accions. I després ens parla de l'anhel de cel. Aquest anhel que no és només el cel on van les persones quan moren, sinó el cel que tots nosaltres demanem que vingui aquí a la Terra cada vegada que resem l'oració que Jesús ens va ensenyar, el Pare Nostre. Si us sembla, escoltem aquest missatge de Maria, el que ens va fer arribar el dia 25 de desembre del 2015.
Estimats fills, també avui us porto en els meus braços el meu fill Jesús, i des d'aquesta abraçada us dono la seva pau i l'anhel pel cel. Oro amb vosaltres per la pau i us convido a ser pau. Us beneeixo a tots amb la meva benedicció maternal de pau. Gràcies per haver respost la meva crida.
Dadle vuelta al dolor, será alegría. Las promesas de Dios se han de cumplir, porque Él puede saciar a los hambrientos y hasta el hijo que ha muerto revivir. No escucháis rumor de caracola. Retáis a la muerte con valor.
Escucháis el canto de las madres, su clamor es tan grande como el mar. En su seno hay calor, vigor de parto, dan a luz a otro hijo.
Aquest és un magnificat particular, un magnificat que hem extret d'un musical que porta per títol 2.000 anys després no hay amor más grande, un musical que de fet es va estrenar l'any 2000, però que les seves cançons segueixen tenint plena actualitat. I aquest magnificat és un tema que, com heu pogut comprovar, està dedicat a totes les mares, sobretot d'aquells països on hi ha irregularitats o hi ha guerres, per la qual cosa hi ha fills desapareguts i mares amb dolor que els cerquen o senzillament que els han perdut. I ens demanen a tots, des d'aquesta cançó, coherència amb els nostres actes i amb les nostres reivindicacions, sobretot a les persones que vivim en països que no tenim aquests problemes, perquè diu que si vivim amb un peu a cada banda, allà Déu no hi és. Hem escoltat, doncs, aquest magnificat des del musical 2.000 anys després.
Descobrim el missatge.
Seguim descobrint missatges en aquesta secció del nostre programa. D'una banda, descobrim missatges de la Bíblia, i concretament avui de l'Evangeli, de Lluc. I d'altra banda, també seguim descobrint aquest significat dels misteris de quan resem el rosari. I avui us parlarem del cinquè misteri de Goig, el darrer misteri de Goig, que és aquell misteri que fa referència a que Jesús es perd perquè havia anat de festa amb els seus pares. Jesús i la seva família celebraven les festes religioses i això, doncs, a vegades comportava fer algun viatget, alguna excursió una miqueta més llarga, i es reunien molts familiars i molta gent. Eren festes bastant multitudinàries. Enmig de tanta gentada, Jesús es perd. Però veiem com després, quan els seus pares el tornen a trobar, Jesús no s'havia perdut perquè sí. També això tenia un significat especial, i és que Jesús estava en el temple i tan sols amb 12 anys clarificant coses als grans sacerdots, aquelles persones, autoritats religioses, que creien saber-ho tot. Escoltem, doncs, de l'Evangeli de Lluc, concretament en el capítol 2, versets del 41 al 52, aquest text que ens explica aquest cinquè misteri de Goig.
Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem en motiu de la festa de Pasqua. Quan ell tenia 12 anys, hi van pujar a celebrar la festa tal com era costum. Acabats els dies de la celebració, quan se'n tornaven, el noi es quedà a Jerusalem sense que els seus pares se n'adonessin. Pensant que era a la caravana, van fer una jornada de camí abans de començar a buscar-lo entre els parents i coneguts. Com que no el trobaven, van tornar a Jerusalem a buscar-lo. Al cap de 3 dies, el van trobar al temple, assegut entre els mestres de la llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els qui el sentien es meravellaven de la seva intel·ligència i de les seves respostes. En veure-la allà, els seus pares van quedar sorpresos i la seva mare li digué: Fill meu, per què t'has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia. Ell els respongué, per què em buscàveu? No sabíeu que jo havia d'estar a casa del meu pare? Però ells no comprengueren aquesta resposta. Després, baixà amb ells a Natzaret i els era obedient. La seva mare conservava tot això en el seu cor. Jesús es feia gran, avançava en enteniment i tenia el favor de Déu i dels homes.
Avui em llevo un altre cop. Estic content de ser qui sóc. Tenir-te a prop em fa feliç.
Ràdio Estel. Música amb missatge.
Corrents cap al carrer. El dia sembla diferent. Avui la gent ja no té pressa. Avui tinc ganes de cridar que tens la vida al teu davant. Això et dic a viure. No deixis mai de somiar. Sempre estar al teu costat. Sempre més amb tu. Torna a trobar 3.000 raons per no tenir por d'aquest món. Si lluitem junts no hi ha barreres. El viatge és llarg, això és veritat, però no caldrà que ens aturem. Aquí tindràs la meva mà. Avui tinc ganes de cridar. Ja tens la vida al teu davant. Això et dic a viure. Estar al teu costat, sempre més amb tu. Per això et dic a viure.
Aquesta és l'animada i positiva música de Filippo Landini, que ens convida a viure la vida, a viure el moment present i aquestes petites coses del dia a dia que a vegades no hi donem importància i que són molt importants, el sol fet de viure. L'hem escoltat des del seu treball Primera, amb aquesta cançó, Viu-la.
A Ràdio Estel, missatge en una ampolla.
Tot just aquest diumenge celebràvem el dia del baptisme del Senyor. Un fet que gairebé ni el mateix Joan Baptista acaba d'entendre. No entenia per què Jesús volia ser batejat per ell quan més aviat havia de ser Joan Baptista qui rebés les benediccions de Jesús. Però Jesús passava per aquest procés? Doncs per diversos motius. D'una banda, per mostrar la presència de Déu entre ells, la presència de l'Esperit Sant, de l'altra, per integrar-se amb el que feia la gent del seu entorn. Jesús està sempre amb nosaltres. I, a més, també, doncs, per què no, per mostrar-nos com hem de fer nosaltres.
Quan Joan Baptista batejava el riu Jordà, s'hi presentà, com us dèiem, Jesús, per ser batejat. Malgrat ser el fill de Déu, volia ser batejat amb aigua per Joan. Avui, molts pares i mares no tenen clar si batejar o no els seus fills. Una majoria s'inclina per no batejar-los, amb l'argument que ja triaran ells, quan siguin grans, si volen ser batejats o no. Certament, un adult pot ser batejat sense cap problema. I, de fet, hi ha alguns adults que es fan batejar. Fins i tot hem vist batejar nens ja grandets, integrants de l'Escolania de Montserrat, que no havien estat batejats de petits. Però la majoria de nens i nenes no batejats de petits no viuen la religió a les seves vides i, en conseqüència, no es plantegen el sacrament del baptisme. Però tornem a Jesús. Per què insisteix en ser batejat? Quan Jesús es submergeix en les aigües del Jordà, es produeix una visió extraordinària. L'Esperit Sant davalla sobre ell com un colom i s'escolta una veu del cel que diu: «Aquest és el meu fill estimat, en qui m'he complegut. Escolteu-lo». Quan un infant és batejat, la llavor de l'Esperit Sant també queda plantada en la seva ànima com a fill de Déu i pot fructificar. De manera que, encara que a la seva vida no hagi viscut la religió, pot sentir, més probablement, l'interès cap a ella i decidir lliurement. Si no hi ha la llavor plantada, és més difícil avui. No obstant, la crida de Déu no és mai impossible.
Sangue le frontiere, non voglio più sentire che dalla droga non si può più uscire, non voglio più sapere solo la cronaca nera e quanta gente come me lo spera. A volte le città sono campi di battaglia che la violenza infiamma come fuoco nella paglia. Non si può stare a guardare la pelle di il suo colore, perché ogni uomo aspetta un po' d'amore e presto si farà. Fuori ci aspetta già il futuro e presto si farà. Cerchiamo insieme un'altra via e presto, presto sia. La vita è una grande sinfonia, ma spesso più rumore, il tonfo di un albero che cade, che una foresta intera che cresce in silenzio e non si vede. Il bene non fa notizia, non fa rumore davvero, ma sulle spalle porta il mondo intero.
c'è da guardarsi attorno e vedere che molto si può fare. A volte basta poco e ognuno di noi può cominciare. Scriveremo giornali solo con cronaca bianca ed il coraggio proprio non ci manca, ed il coraggio certo non ci manca. E festa si farà, fuori ci aspetta già il futuro. E festa si farà, credere nell'uomo è un colpo sicuro. E festa, festa sana, cerchiamo insieme un'altra via. E festa, festa sana, la vita è una grande sinfonia.
La vida és una gran sinfonia i cal que aprofitem aquesta pluralitat, doncs, per fer sonar l'orquestra de forma ben harmònica i ben afinada. I també sempre som a temps a cercar altres camins, si cal, per fer les coses millor. Entre d'altres missatges, els que ens deien el grup Gen Rosso, aquest grup vinculat al moviment dels Focolars, un moviment cristià, amb aquesta seva cançó, Crònica Bianca.
Missatge en una ampolla. Destapa.
Els cristians som convidats a l'Evangeli de Jesús constantment a recordar-nos dels pobres. Això vol dir que l'almoina és una característica que ha de formar part de la vida del cristià. A vegades, això de fer almoina es fa difícil, o potser som nosaltres mateixos que ens ho posem massa difícil, perquè pretenem que no ens enganyi ningú quan ens demana. Ens poden enganyar, però no tothom ens vol enganyar. I potser a vegades aquesta por a fer almoina pot ser fins i tot l'excusa per no fer-ne, perquè potser, més que tenir por a que ens enganyin, potser som nosaltres que tenim por a fer almoina. Això són coses que val la pena que hi pensem i que hi reflexionem, perquè és una cosa molt interessant, això de recordar-se dels altres, sobretot quan passen dificultats.
De fet, això és el que vam fer en una de les trobades, de les darreres trobades del Missatge d'una Ampolla. Ja ho sabeu, alguns, que de tant en tant, un cop al mes aproximadament, ens trobem per parlar sobre diferents temes, sempre a la llum de la Bíblia, de les Escriptures. I en una d'aquestes trobades va sorgir aquest tema de debat tan interessant. Parlàvem, entre d'altres coses, de l'almoina, de com ens preocupa que la nostra almoina vagi a parar a algú que realment ho mereix. Tenim por que ens enganyin i s'aprofitin de la nostra bona fe, com deia el Miquel Almert. Hi ha maneres de fer almoina i d'assegurar-nos que les nostres donacions arriben a bon port. Hi ha ONG de confiança, per exemple, i hi ha diverses campanyes de recollida d'aliments o de roba que ens fan pensar que, si més no, els nostres diners no aniran a parar a mans brutes. Hi ha persones que el qui demana pel carrer no li donen diners directament, sinó que li compren alguna cosa de menjar. De què tenim por, realment? De la mala fe de les persones que demanen sense necessitar-ho? D'aquells que s'aprofiten de la caritat per obtenir uns ingressos extra? Dels qui demanen per comprar drogues o jugar? És comprensible que estiguem sensibilitzats enfront de problemes socials com aquests, que no vulguem que ens enganyin, però amb el nostre desig de controlar la fi dels nostres donatius també causem problemes als qui els gestionen o als mateixos beneficiaris. D'una banda, les ONG necessiten més recursos que no només roba i menjar. Fins i tot, la gent que demana pel carrer no en tenen prou amb menjar per ells. Sovint tenen també famílies per alimentar. A més, també ens passa que, com que és molt difícil conèixer en profunditat aquestes persones, acabem jutjant-los per les seves aparences, per com vesteixen, per si van bruts o nets. Creiem que val la pena tenir en compte, per reflexionar sobre l'ajuda que prestem als altres, el verset 45 del capítol 25 de l'Evangeli de Sant Mateu, quan, parlant del judici final, el Senyor dirà: «Us ho asseguro, tot allò que deixàveu de fer a un d'aquests més petits, m'ho negàveu a mi». Com podem deixar de veure Jesús en qualsevol persona que demana ajuda?
Pobles com a ciutats, tant si ets a l'escola com si ets a casa, pots donar felicitat. Pots somriure,
pots somriure,
per fer feliç,
per fer feliç.
Tant de bo que molta gent en sentís, els de més lluny i els veïns, tant a mar com a muntanya, tant a pobles com a ciutats. Tant si ets a l'escola com si ets a casa, pots donar felicitat. Pots cantar,
puc cantar,
per fer feliç,
per fer feliç.
Tant de bo que molta gent en sentís, els de més lluny i els veïns. Tant a mar com a muntanya, tant a pobles com a ciutats. Tant si ets a l'escola com si ets a casa, pots donar felicitat. Pots jugar,
puc jugar,
per fer feliç,
per fer feliç.
Tant de bo que molta gent en sentís, els de més lluny i els veïns. Tant a mar com a muntanya, pobles com a ciutats. Tant si ets a l'escola com si ets a casa, pots donar felicitat. Pots xiular, per fer feliç,
per fer feliç.
Tant de bo que molta gent en sentís,
els de més lluny i els veïns.
Tant a mar com a muntanya, tant a pobles com a ciutats. Tant si ets a l'escola com si ets a casa, pots donar felicitat. Tant a mar com a muntanya, tant a pobles com a ciutats. Tant si ets a l'escola com si ets a casa, pots donar felicitat. Tant a mar com a muntanya, ciutats, tant si ets a l'escola.
Doncs a l'hora de fer almoina podem fer-la de moltes maneres i certament és molt important fer-la en l'aspecte material perquè moltes persones passen necessitat, però també no ens hem d'oblidar de l'aspecte espiritual. I una de les coses que podem donar, com ens deien els nois de 70x7, és felicitat. Pots donar felicitat. En aquest entorn que ens està constantment bombardejant amb les suposades necessitats materials que tenim, és normal que hi hagi persones que desitgen transcendir aquesta materialitat, aquesta superficialitat que ens ocupa a molts. I és que aquest desig de transcendència és un desig molt humà, un desig d'anar més enllà del que es veu. És clar que correm el perill d'anar a parar a llocs doncs poc saludables, a llocs més relacionats amb la superstició, amb la màgia, amb tècniques doncs ocultes que, per misterioses, amb alguns els resulten atractives. O també podem caure en el desig de cercar alguna cosa nova, en l'orientalisme, en sistemes de reflexió, de meditació, que ens són aliens. És curiós perquè sempre, o no sempre, però molt sovint, a les persones se'ls oblida, quan comencen a fer aquesta cerca espiritual, se'ls oblida que culturalment som d'un entorn en el que Jesús hi és molt present. I moltes persones s'obliden de Jesús a l'hora de fer aquesta cerca espiritual. I això és una de les coses que avui volíem, si més no, reivindicar.
Andreu, abans de ser deixeble de Jesús, ho va ser de Joan Baptista. Un dia, Andreu, Joan i altres amics estaven asseguts conversant en un banc d'una plaça, i va passar tot passejant Jesús. Joan els digué: "Mireu, el fill de Déu." Immediatament, Andreu i un altre company s'aixecaren i començaren a caminar seguint Jesús. Al cap d'una estona, Jesús es gira i els pregunta: "Què busqueu?" Ells li diuen: "Mestre, on vius?" Jesús els contesta: "Veniu i ho veureu." Avui molta gent cerca un estil de vida diferent, com us comentava el David, i s'endinsen en doctrines curioses que donen benestar corporal i mental, però sense un fonament sòlid que doni sentit a l'existència. Però si quan cerquem aquest estil de vida diferent, fem com Andreu i el seu amic, i ens posem a seguir Jesús de Natzaret, i ens interessem per saber on viu, o sigui, on és, segur que sentim en el més pregon de la nostra ànima la seva veu que ens diu: "Veniu i veureu." Aleshores, trobarem benestar corporal i espiritual amb fonament sòlid per la nostra existència i trobarem sentit a la nostra missió aquí a la Terra, perquè tots i totes estem cridats a col·laborar en la construcció del regne de Déu des de la nostra situació personal. Qualsevol moment és bo per iniciar o reemprendre la recerca. Som-hi?
I fent la nostra cerca espiritual, trobàvem una bona música per donar-hi suport a aquest tema, The River Flows in You, el riu que flueix en tu. I era la música de Yiruma. I fins aquí el missatge en una ampolla d'aquesta setmana. Tenim moltes ganes, ja estem pensant en nous continguts per poder-los compartir amb vosaltres la setmana vinent. Però això sí, recordeu que si voleu, doncs això, compartir alguna cosa amb nosaltres, si voleu suggerir-nos algun tema musical, teniu el correu electrònic info@missatge.org o també ens podeu trobar al Facebook o al Twitter.
Això, doncs, esperem també la vostra participació i us enviem una abraçada al David Siscar, al Miquel Albert Soler i al Mario Ramírez a les vies de so. Tornem diumenge que ve, no hi falteu.
Adéu-siau.
Que vagi molt bé.